Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Veig que dius que fas formatges de pagès.
Sí, faig aquests formatges d'origen de la terra, però puguem fer elaboracions que no són els formatges de Menorca. Diferents elaboracions com làctiques, pastes toves, enzimàtiques, pastes prensades, de com fan els Pirineus, catalans, francesos, i poder també que hi pugui haver aquests formatges a les taules de casa i de restauració, que omplin aquesta diversitat de formatges de Menorca amb la millor qualitat.
Clar, ara jo pensava, fas formatges de pagès perquè tu ets formatger i també ets pagès.
Bueno, jo, si aquí estic avui fent aquesta feina, és perquè m'he criat dins una formatgeria entre animals i tinc aquesta infància que mai ningú m'ho llevarà, que és el millor que m'ha passat en aquesta vida, i m'ha permet poder seguir en la feina que realment hem amat i m'agrada. I que són coses difícils d'explicar, però que quan han tingut aquesta experiència i vivència amb infantesa, mai ens alleva. I podem seguir treballant en què realment ens agrada. Seria maneig d'animal, les nostres, cuidar el que tenim, les nostres races, i poder seguir amb aquesta qualitat de les coses que ens permet disfrutar de la nostra terra.
Quan fa que fas formatge ara?
Jo fa 14 anys que vaig aprendre realment a fer els nostres formatges, de la nostra, els formatges tradicionals, com fèiem a casa, perquè jo ho havia mamat de petit, però no vaig tenir la possibilitat d'aprendre-ho. I fa 4 anys que realment vaig tenir que anar a formar per poder aprendre aquestes diferents maneres de fer formatge.
Les cabres aquí a l'illa de Menorca són agraïdes?
És un animal que realment el tenim apartat, no el tenim valorat. És un animal aquí a Menorca molt sostenible, que realment encara n'hi ha de salvatjades, i se'ns fa un problema i no podem pensar que és una virtut tenir animals, encara que un animal aquí a Menorca poder fer feina, poder-lo fer maneig, poder pensar que podem fer una nova raça i recuperar aquest maneig que havien fet els avis i els antepassats pagesos, que sempre havien tingut aquest animal, i ara el tenim com un problema, i no. Podem fer feina amb aquest animal, en recuperació de zones més boscoses, neteja, com una eina ecològica, de manteniment de moltes zones que estan abandonades i amb maquinàries molt costós. Podien recuperar puestos de feina amb molts aspectes, com a persones discapacitades, fent feina amb una raça que realment està posat en pràctica a altres puestos com Catalunya, aquí a prop, que tenen experiència. Per exemple, aquí ja fa anys que ens vam donar una explicació, és de Ramars de Foc, van venir aquí a Menorca i ja fa més de 10 anys que ens van explicar, i aquí encara ens hem de posar les piles, que tenim molt de feina a fer i recuperació en coses nostres i que no hem d'anar tan lluny.
Si agaféssim aquests formatges que tens aquí i només te'n deixés triar un, que et digués, va, quin és el que et quedaries? Jo ja sé que tots segurament els estimes per igual, però amb quin et quedaries?
Si me dona aquesta força per seguir aquest projecte, d'on un dels formatges que més és el blau esfester i la gota de cabra. Són dos formatges molt diferenciants, 100% cabra, i clar, quan encara feim pocs litres de llet, perquè no hem aconseguit fer una cabra productiva, però estem en camí i això només ho canvia el maneig i els anys, poder fer millorar aquesta part, de seleccionar la part lletera d'aquests animals.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Exacte. Jo, per circumstàncies, vaig fer feina a la restauració a partir de 16 anys, quan vam anar al camp de família, i he tornat. I sé que és la restauració i per això valor molt la feina dels pagès. I jo la faig. I és una feina que realment... és una feina que si no t'agrada, és sacrificada. Si t'agrada, és agraïda. I hem de cuidar els pagesos perquè és els que ens donen de menjar.
I com vas començar amb tot això de les cabres?
Mira, el que realment m'ha donat a pensar que el meu pare, que havia estat 25 anys al Garans, a la vall, m'explicava que ja munyien aquesta cabra, una cabra que després va quedar salvatjada a la part nord, Cal en Carabó, i feien la mescla de trellets, de vaca, cabra i ovella. I jo quan vaig pensar que hi havia aquesta cabra encara hi existia, era una oportunitat recuperar aquesta cabra. I pensant sempre que encara hi hauria caps que poguessin dur llet, que que els maneig encara es podia recuperar.
Clar, però una cabra salvatge deu donar molt poca llet perquè només la necessita pel cabrit que té.
Clar, les cabres, quan les cabres que es van salvatjant, cada vegada et lleven llet perquè la seva alimentació més arbustiva també es redueix. Però després quan la poses en pastures, vas recuperant aquesta part més lletera i saps quines poden dur llet o no. I es veu que aquest any tenim la gran sort de Josep de Son Olives, que encara mantenia aquesta cabra de Menorca que feien formatge antigament i era una cabra més lletera que no han perdut el maneig. I hem pogut fer... Estem ara en recuperant aquestes cabres per poder fer... guanyar sangs, per guanyar una gran passa, perquè en pocs anys podem tenir aquesta cabra de Menorca, que avui no està reconeguda, que hi ha una feina important a fer, i a vegades aquí feim feina el dia a dia no tenim temps, perquè es feina també de papers, administració i sèrie, i nosaltres hi som, però és a part de maneig de dia a dia. I crec que en pocs anys podem sentir ratllar d'aquesta cabra definitivament, de la cabra de Menorca que estem recuperant.
Parlem de la vaca menorquina, parlarem de la cabra menorquina.
Sí, i també de l'ovella que han recuperat, del cavall, la gallina ha quedat un poc apartada perquè no és molt productiva, i si no és productiva és costós que la gent li doni importància, però tenim races molt diferenciades aquí a Menorca i és una riquesa. Realment, jo, quan me demanen els tècnics, i això per què ho fas? No és per posar-me medalles, és perquè quedi com que hi és i pugui seguir molt d'anys i els nous pagesos que surtin vegin futur i coses a fer a Menorca.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda de festiu, una fonda d'aquelles que necessitem una bona safata de canelons per poder-la menjar. Hem començat primer de tot amb aquest tastet de marques noves de Casferrer de Safon, que fa uns formatges excepcionals. Després anirem a veure quin restaurant ens posa l'Òscar Gómez a la nostra guia Virgínies. I acabarem, acabem al Maresme, parlant de pèsols i de la vida amb un bon pagès. Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ai, aquesta guitarra. Algun dia, Dani Jiménez, haurem d'aprendre a tocar la guitarra, eh? Perquè això no pot ser. Ens encanta aquesta guitarra de gypsy jazz, sobretot per l'hora de menjar i de cuinar, també. Per això hem tornat a trucar a l'Òscar Gómez, el nostre gastrònom de confiança, per emplenar, per omplir aquesta guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Molt bon dia, Dani.
Oi, Dani, el tenim aquí ja, que ara diu que es vol comprar un cotxe nou, aquest, en Dani, tu. Bé, ja en parlarem un altre dia. Algun dia parlarem de veure quin és el millor cotxe per poder menjar, eh? Això no sé tu. No sé si domines de cotxes.
No domino de cotxes i per menjar dintre, la veritat és que tampoc, però bueno... Si hi ha menjar, podem parlar.
Exacte. Bueno, no sé, un capipota amb un bol, amb una parpicera, allò calenteta, tevi, sense haver-hi de posar el pa, aquesta vegada, no sé, sí. Què vols que digui? Pot ser molt divertit, eh?
El meu cotxe darrere té com unes sabates que es poden desplegar i podrien servir de taula.
Ja em diràs quin cotxe tens, que ho mirarem, això. Òscar, cap on anem avui?
Doncs mira, avui anem al barri de la Marina de Port, a la zona franca de Barcelona, a un bar, el bar-restaurant Ibèria, que és un bar-restaurant que fa esmorzars, vermuts i dinars. No s'hi pot anar a sopar.
Oh, mira. Això. No, ja va bé. Cada vegada més fan d'aquests restaurants que ja a l'hora de sopar diuen, ja hem fet les hores, tothom a casa i ja està. Que, llavors, ja hi ha restaurants que només fan sopars i ja està.
Clar, a més, ells comencen molt d'hora. Llavors, aquesta gent que comença tant d'hora, que donen... Perquè és un lloc que és un lloc que era un antic seu social del club de futbol Ibèria. Van agafar-la els germans Francisco i Longinos Álvarez, i aleshores ells han obert allà el seu bar-restaurant. Llavors, qui va? Pues van molts estibadors de la zona franca, del port, va molta gent treballadora del barri, que és un barri evidentment treballador, i s'aixequen molt d'hora i obren molt d'hora. Aleshores, també és normal que després de dinar pleguin i tornin a començar el dia següent.
Exacte. Però, i a veure, i tu com vas anar a parar aquí al bar-restaurant Ibèria?
Mira, vols que et digui la veritat? Doncs
sí.
Vaig anar un dia a esmorzar amb un amic comú que tenim, que es diu Borja Sierra.
Oh!
I em va dir... Vam acabar esmorzant un dia. I em va portar aquí. I a partir d'aleshores hi he anat tornant, que vaig gaudir moltíssim.
I què hi vas menjar aquí, al bar-restaurant Ibèria?
Doncs mira, el primer cop que vaig anar amb el Borja, ho va demanar ell, va anar un cap de cabrit a la brasa, i aleshores és una mica explicar aquest tipus de cuina que tenen, que és una cuina de producte molt ben feta, on pots trobar, doncs és el cap de cabrit, per exemple, una carxofa confitada amb panxeta, que en temporada, ara ja potser ja ho hauran de deixar de fer, li posen una miqueta de tòfona també, perquè anem plus. Fan una truita de patates extraordinària. Vaig preguntar un cop al Francisco i em va dir que posaven 10 ous per cada quilo de patata.
Carai.
Molt gruixuda, d'aquestes 4 o 5 dits de gruix, la fan cremosa, qualladeta, però sucosíssima. Vale? Encara no es desfà, no és com aquestes que estan de moda, que es desfan, però està molt cremosa. I a mi m'agrada demanar aquesta truita de patates en combinació amb el guisat de tripa i capipota que fan.
Vinga, va.
És a dir, en el mateix plat, posar les dues coses. Això és un invent meu, perquè ells a la carta no ho tenen, ells ho presenten per separat, però a mi m'agraden les dues coses juntes.
Sí. De fet, ja hi ha comença a haver-hi diversos restaurants que ho fan, això, eh?
Clar, de fer
allò, de servir el capipot al damunt de la truita de patata.
Clar, i queda molt bé, queda molt bé, és una combinació fantàstica. Ells, a més, fan això, el capipot fan 60-70% de tripa i 30-40% de capipota. Aleshores, tens una mica les dues coses amb un guisat, amb un sofregit meravellós que fan, i, en fi, és cuina de xup-xup de tota la vida.
Mm-hmm. I
també molt bons... Perdona, Pep, és que m'he accelerat, perquè estava pensant, amb els calamars farcits de bolets i botifarra negra, que són un altre hit d'aquest local. Són un plat pràcticament imprescindible si vas a l'Ibèria, perquè és una botifarra que porta de Gironella, d'un cansalader que es diu Alfons, que els hi porta, i aleshores aquí tornem a trobar la màgia del sofregit. Fantàstic,
clar.
I vinga.
Clar, és que jo crec que aquí hi ha una cosa que és important, que és aquesta saviesa, aquest saber fer, i sobretot aquesta podríem dir, aquest ofici de fer aquesta colla de guisats i, a més, de deixar-lo reposar, no de dir, avui faig aquest, però aquest el servirem a partir de demà.
Sí, sí, és cuina de fonda, molt ben feta, amb molta substància i amb un ambient, ja et dic, festiu, que s'encomana, proletari, si podem dir-ho d'aquesta manera. Jo m'hi trobo molt a gust en aquest bar, la veritat. Uh-huh. Bar-restaurant, que fan les dues coses.
I de postre què hi vas fer aquí?
Doncs mira, de postres, a part que fan un molt bon flam casolà, et diré que vaig tastar un pastís de parmesà.
Carai.
Que, mira, ara que està tan de moda, fins i tot massa de moda, els pastissos de formatge, sobretot a Barcelona, trobar-te'n un fet de parmesà, que és un puntet diferent, perquè es nota molt, aquest umami, aquest gust com de fruita seca que té el parmesà, es notava moltíssim en el pastís, em va agradar, perquè dintre de tenir aquest pastís de formatge que ara trobes per tot arreu, com a mínim li han donat un puntet original, i la veritat està boníssim.
Carai, carai, un pastís de parmesà, clar, llavors hi ha el cafè, sí. O infusió.
Bueno, jo reconec que vaig fer un cafè, però abans em vaig demanar també una larveira, que és un pastís, un brioix típic gallec, que et serveixen amb un xupito de licor cafè, i aleshores ja va ser un àpat magnífic.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs escolta, estem molt contents de tenir un restaurant de la Marina del Port, aquest bar-restaurant Iberia, a la nostra guia Virgínia dels restaurants, perquè de ben segur que, mira, ara precisament, i ara quan sempre diem, no?, sempre diem la guia Virgínia de la cuina catalana, no?, i ara que un amic comú, que d'aquí algun dia el tindrem aquí a la fonda, ha escrit un llibre de la cuina dels altres catalans,
Sí.
És allò que a vegades, quan parlem de cuina catalana, no?
Sí.
Que n'hem de parlar, no? Per això convidarem aquest company amic i entranyable, i també que fa molt bons esmorzars,
Igual de bons que tots els que normalment anem explicant i que hem gaudit tu i jo, sí, molt bons.
Doncs ho farem. De moment deixem-ho aquí, Fem un spoiler d'aquests. Òscar Gómez, moltíssimes gràcies i vinga, va, a seguir treballant.
Vinga, una abraçada.
Adéu-siau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui he quedat a Sant Andreu de Llavaneres, pàtria dels pèsols, diuen. De fet, he quedat al mig d'una pesolera, el que passa que aquí n'hi ha una bona colla, i no sé si trobaré aquest home, un francès. Mira, sí, ja veig per aquí. Haurem de caminar entre mig dels pèsols, però ja el trobarem. Francesc, bon dia.
Hombre, bon dia. Què tal? Com esteu?
Què fas ara aquí?
Mira, collim pèsols de bon matí abans de que surti el sol, i es penseixin. S'han de collir tendres.
A veure.
S'ha d'aprofitar el matí.
Mira, ja em trenquem algun, a veure si és bo.
Sí, home, i tant. Els millors, els pèsols de Llavaneres. Del Maresme també, Els de Llavaneres són els que defenc jo, que sóc de Llavaneres.
Clar, perquè això és una d'aquelles coses, Francesc, que sempre s'ha explicat, no? És a dir, tenim una terra, tenim un poble que li ha donat nom, però se'n fan a molts més llocs que no pas Llavaneres.
Evidentment, se'n fan a molts més llocs. Però, bueno, cada un ha de defendre el seu. Estem al Maresme i estem a Llavaneres. Podem dir que som dels dos puestos, nosaltres. Això, de fet, és una varietat que és el Garrofal, No és el del Maresme. Aquest ja veus global que és. Nosaltres ja no podríem jugar a bàsquet, però quasi tu i jo. Però això passa dels 2 metres.
Déu-n'hi-do. Clar, de tot això avui m'agradaria parlar-ne, Francesc, perquè, clar, jo crec que sobre el pèsol hi ha molt a dir i en sabem molt poc, sobretot la gent que som de fora del Maresme. Tu, clar, ho dius molt fàcil, això. Aquest és el garrofal. Com ho sé jo, que aquest és el garrofal francès?
D'entrada, per aquesta alçada que tens. El pèsol que es fa per tot el Maresme és l'utrillo, que ara on es fa molt és a les vinyes de per aquí, Sant Pol, Sant Cebrià, Estacalella, Canet... Tot, bueno, és l'utrillo, que pas està a un metro d'alçada. Mira això on està el que et dic. Si nosaltres fem 1,70 m, això està a 2,10 m. Mira on estan. Llavors, aquí, mira, estic tallant els pèsols, tots els cobris. Veus que més o menys tots són iguals, els grans?
I petitons aquests, eh?
Petitons. En canvi, l'utrillo l'has de collir molt ràpid i molt aviat, perquè si no es fa més gros i més farinós. Aquest t'aguanta molt més, no es fa farinós.
Aquests que ara acabes d'obrir, els podríem anomenar això que en dieu el pèsol llàgrima? Aquest no, eh?
Aquest no.
Aquest és massa gran.
Aquest sí que és el pèsol llàgrima, veus? Això és una passada, això no es pot ni cuinar, què t'haig d'explicar jo a tu?
A veure, deixa'm el tastar aquest d'aquí, perquè això, mira... Això és sucre vegetal.
Ja, clar, això si ho cuines, res, minuts, molt pocs minuts.
Va, Francesc, però...
Si no tens l'escalfor i prou.
Exacte. Però aquí hi ha una cosa, jo crec que és sobretot el valor que se li dona, en aquest cas, diguem-ne, un producte com el pèsol, no? N'has agafat tres beines, una et surten més grossets, l'altra no tant. Això jo suposo que és una feina no només de cultivar i de collir, sinó després també de seleccionar.
Clar, evidentment s'ha de seleccionar, perquè el que em demana llàgrima ja has vist, li has de posar això. No li pots posar aquest altre. De totes maneres, mira, veus això que et deia? Aquest que és més gros, la varietat garrofal és dolça. No és farinosa.
També és dolça.
I no és farinosa ni pelluda, has vist? Però això és la varietat garrofal.
Francesc, anem a caminar cap aquí, que si no, potser si d'això el que farem serà trencar alguna pesolera.
Pots dir que estàs gaudint de la primavera al mig d'un camp de pèsols, eh? Florits, amb tavelles, eh? Això no es veu tots els dies.
No, i a més, clar, això és una d'aquelles coses maques, no? Que a la mateixa planta puguis tenir la flor i, per altra banda, el fruit.
És que si no hi ha flor, no ve el fruit. És com els presseguers a Lleida, que tothom va fer fotos quan són tan bonics. El que han de fer és anar-hi a comprar els presseguers quan els cullen, en vez d'anar a Mercadona que els porten de Turquia. No?
Escolta, ahir parlaves de l'utrillo. L'utrillo és una varietat que té ja fa molts anys que es fa aquí.
Molts anys, i és una bona varietat, eh? I és productiva, és un bon pèsol, i s'ha adaptat molt bé, i és el que es fa com a pèsol del Maresme, és l'utrillo. Això és varietat garrofal, que perquè també t'explicaré. A Mataró se'n fa, i a Cabrera també en fan, hi ha uns quants, dos o tres pagesos que en fan. Que ells no li diuen el garrofal, li diuen la floreta. Perquè té aquest aspecte, això, amb aquestes flors, les d'abella, i és la floreta. I aquí a Llavaneres, com que hi havia molts camps de garrofers i fa aquestes tavelles així llargues i guapes, se li va dir el garrofal. Però és el mateix, són germans, la floreta i el garrofal. El que passa que aquest és a Llavaneres, l'altre està a Cabrera i Mataró.
Escolta, estem aquí amb un camp fantàstic de pèsols, una bona pesolera, i al costat veiem un bloc de pisos. Jo no sé si és que els pisos es mengen l'hort, o no, o serà a l'enrevés?
No, a l'enrevés difícilment, sembla ser. Fixa't com estem quedant de rodejats. I, bueno, els pisos se'ns menjaran els horts.
Suposo que quan eres petit...
Espero que encara triguin. Quan era petit tot això eren camps, però no des d'aquí. Des d'aquí fins a la muntanya que es veu el poble, tot això, anaves caminant per mig d'horts. Avui és difícil, això ja.
Ara, quan venia cap aquí, m'he trobat 4 persones i 7 gossos.
Això és l'altra història, que passen pel camp i tothom va passejant gossos. I porten les bossetes, per collir els excrements i tal, però la gran majoria no collen els excrements. Sí. Miren si hi ha algú i collen pèsols i faves, que són els benvinguts, que dic jo.
Clar, jo sóc...
No aprecien el camp i el que costa el camp, i en vez de parlar com parlem tu i jo, hòstia, quins pèsols més macos i n'hi deixes per provar. No, miren que no hi hagi ningú per omplir la bossa. I això és una altra història, tu, quan han quedat rodejats.
Veig que aquí al costat en tens un que té càmeres.
Sí, és que s'han de posar de tot perquè si no, no ens en sortim. Hi ha un pillerisme que no vegis.
Francesc, tu, no és pas que et vulgui cap mal, eh?
No.
Però jo no sé quants anys tens, però suposo que deus estar allà al punt del tau-tau a veure si d'aquí 2 o 3 anys segueixes fent de pagès o potser bo jubilat. Tu has plantejat això?
Bueno, tu dius, estic al punt del tau-tau. Fa 9 mesos vaig tenir un infart, porto 2 estrenys ara. Gràcies a Déu vaig bé, m'agafo les coses una mica més tranquil, i funcionem, però jo ja m'hi jubilo aquí. Em jubilaré treballant, perquè som uns pobres autònoms que hem de seguir, perquè si no... La canalla ja ha agafat un altre camí i em diuen, pare, ven això i plega i a vivir. Dic, bueno, però què hem de fer? Sí, ho venc jo, no els hi podré pas deixar amb ells. A mi m'ho va deixar el meu pare i el meu avi no el meu pare. Jo a l'edat que tinc ja no me'n puc anar a Cuba i a disfrutar, que m'agafaran encara un altre infarto i moriré. Ja és viure aquí al mig del camp.
Els teus fills no volen seguir la feina de pagès?
No volen seguir. La feina de pagès és agradable, t'ha d'agradar, però has de tenir una vocació impressionant, si no és molt dura. Ara fa fred, ara plou, ara glaça, ara fa vent. Com culls has de vendre, ara baixa el preu. Sort que nosaltres ens hem especialitzat en restaurants i tal, però si has d'anar a Mercabarna que el preu el posi un altre, malament rai. I llavors no pots anar de vacacions, no pots anar d'esquiar, el jovent vol tot això. I l'agricultura això no ho permet.
Clar, però, Francesc, treballar al mig d'una oficina o... Totes les feines són molt bones, eh?, i molt respectables, però treballar aquí al mig del camp, veure aquest bé de Déu que tenim per aquí i xerrar de tant en tant, potser amb algú que passa, o treballar en un lloc tancat...
No tothom que passa són gent d'aquests que hem dit que van amb la bossa per mangar. Passa molt bona gent, també. I et poses a parlar i valoren la teva feina, i l'entenen, i els agrada, perquè, a més, viuen per aquests apartaments. Diu, no pleguis pas mai, que quan surto al balcó, mira quin paisatge que tinc. Dic, oh, doncs ho aniré a podar una tassa, per què disfruteu del paisatge aquest, eh? Perquè em costa calés a mi. I riem. Bé, gent maca.
Un dia hi va haver un pagès que em va dir que els pagesos i les pageses eren els jardiners de Catalunya. I això hi ha pagesos que no els hi fa gràcia. Tu de quins ets?
Jo sóc dels que penso que no diem els jardiners de Catalunya. Si s'apreciés el pagès, ara que canviarem de tema, ara no parlarem de pèsols, la gent no ho valoraria més, però s'ha d'explicar ben bé què és el pagès. Perquè hi ha tants incendis, hi ha tantes coses, perquè posen impediments als pagès. El pagès gestionava els boscos, gestionava els camps, gestionava les partions, els tallaments, tot. És un gran gestor. El pagès és el 80 o 90% del gestor del patrimoni, del sol, a Catalunya i a tot arreu. Quan es posen normes, ara no pots fer foc a aquesta hora, l'has de pagar a l'altre, això, ara l'altre. Aquí ho tenim tot brut, els boscos està tot fet una merda, hi ha incendis i tal. Si el pagès no es cremat mai res, a no ser que sigui un accident. El problema és la gent com passa, que ara la gent va per tot arreu, hi ha més comunicacions, hi ha més mèdits, i qualsevol fallo humà pot causar un incendi. Però si el patrimoni de Catalunya l'ha gestionat sempre el pagès, i és com ho han tingut tot net, i llaurant, i fent tallafocs, i fent de tot. Clar que és el jardiner, i el vigilant també.
Francesc, com vas començar tu a fer de pagès?
No sé, sembla que en el ventre de ma mare ja ho feia. Perquè llavors les dones treballaven al camp, no en les feines dures, però sí collint pèsols i mongetes, que és el que es feia. Els tomàquets i tot això que pesa més, això feien els homes, però les dones anaven a collir pèsols i mongetes.
I què té aquesta terra que sigui tan bona pels pèsols?
Bueno, la terra és una terra franco-arenosa que es diu... El pèsol no vol la terra gruixuda i que s'enfangui. El pèsol vol humitat, però que estigui la terra lleugera, que pugui respirar, que és el que té aquesta terra aquí al Maresme. I llavors, que tu mira, estem a 250 metres del mar. Aquest clima és brutal. Per això aquest pèsol té aquesta dolçor i aquestes característiques especials.
Quan comences tu? És a dir, quan comença la temporada de plantar el pèsol? Perquè suposo que és una feinada, diguem-ne... Jo, per exemple, que vinc d'allà de la Garrotxa, els pèsols gairebé encara no hi són.
Ara fan un pam, els pèsols de la Garrotxa. Jo a vegades hi pujo i allò fan un pam. Cada terra té el seu clima. Aquí, això és l'altra història, de que abans els pèsols es feien a finals de novembre. La gent diu el canvi climàtic, que ve el canvi climàtic. No, el canvi climàtic el tenim, que s'està instaurant ja fa uns quants anys, el clima ja ha canviat, i és una altra història. I ara es pot dir que per Nadal ja s'estan collint pèsols, i a vegades una mica abans. I llavors què hem de fer? Ja no els podem fer la fetxa que fèiem. En plantem en diversos estats diferents per anar tinguent per tota la campanya, perquè antigament els pèsols es començaven a menjar per Setmana Santa, i ara la gent ja ens els demana a finals de novembre. És increïble.
Mira, ara veiem aquí que passa un tractor. Aquest ple d'àpids, eh?
Aquest ple d'àpids. Cap a fer caldo, això.
Francesc, veient aquest tractor ple d'àpids, un pensa, carai, si n'hi ha aquí, i tampoc es cuina l'àpid, no?
Sí, perquè, a veure, la gent avui en dia, sobretot els matrimonis joves, treballen dona i home, i feina tenen a tirar endavant tant com s'han posat les coses. Llavors no poden cuinar. I això ja s'ha traspassat. S'està traspassant generacionalment. Arribarà un moment que no sabrà cuinar el jovent. Que això és una de les coses que s'hauria de... A l'escola, podeu dir, hem de fer una assignatura de conscienciar el jovent i ensenyar-los a fer xarles als cuiners, ensenyar-los per valorar aquestes coses, perquè Abans camions i camions d'àpit. Ara amb un palet et duren tota una setmana. Si van a la botiga buscant dues fulles pel cap de setmana, la gent. I abans les olles a les cases bullien tot el dia. Però avui, si una persona arriba de treballar a les 9 del vespre, com vols que cuini?
Francesc, els pèsols, que hi ha gent que ja es menja, com deies tu ara, per Nadal, tu quan els vas plantar?
Bueno, nosaltres plantem pèsols a mitjans de setembre, que no s'haurien de sembrar, però com que t'ho demanen, els fas. I com que ara no hi ha perill de glaçades, que pot ser que un dia vingui una glaçada i ens afaiti, amb una n'hi ha prou, però com que no sol passar, ho estem fent. I després els altres els fem per l'octubre i un altre pel novembre, tres partides.
Aquests d'aquí suposo que són els del novembre.
Aquests són els del novembre.
I veig que els tens a l'intempèrie, tu no els tens amb hivernacles.
Aquest pèsol no s'adapta a l'hivernacle. Mira, aquí fa... Has vist l'alçada que hi ha? Si el fes amb hivernacle, si ara fa 2 metres i pico, en faria 3. I els pèsols estarien tots a dalt de tot. Cap a baix, no, a baix, a part d'aquesta baixa que veus tu aquí, no n'hi haurien. Llavors hauríem d'anar amb una escala per dintre l'hivernacle collint i molt menys producció, molt menys tot. Aquesta varietat és així.
Francesc, hi ha una cosa també que és important, i ja fa setmanes i mesos que en parlem, que és el tema de l'aigua. Jo no sé si una mata de pèsols, una planta de pèsols, necessita gaire aigua.
Necessita humitat, molta aigua no, perquè t'hi poses molta aigua. Mira, la prova està que cada dia ens passegem per aquí, i si et descuides un rebentón o alguna cosa que no l'has vist i enxercat aigua, la pesolera comença a quedar groga i ja l'hem liat, perquè la terra llavors s'apreta, les arrels no poden treballar i s'asfixien. No vol molta aigua, vol humitat, no molta aigua.
Per tant, ja anem bé, eh? És un cultiu que va bé, diguem-ne que el no necessita tanta aigua i ja va bé això.
Sí, perquè el tema de l'aigua és un altre, eh? Les passarem canutes. Perquè el pagès sempre ha apreciat l'aigua, però la gent urbanita no, perquè obren l'aixeta i surt i ja està. Però el pagès ja havien passat a temps de sequies. I sempre jo me'n recordo el meu avi que deia: nen, tanca l'aixeta ja, que estàs llançant l'aigua. I no feia falta, però estaven mentalitzats perquè havien passat molts anys de sequia. L'aigua és una riquesa, però, clar, tot ha crescut molt. S'han fet urbanitzacions, s'han fet els carrers asfaltats, les muntanyes estan plenes de torres, carrers asfaltats i de tot això, l'aigua ja no es queda a la muntanya, baixa canalitzada i tot cap a mar, que dic jo. Abans anava plovent, es filtrava, els aqüífers es regeneraven, això, l'home s'ho carrega tot.
Francesc, veiem aquests pèsols, n'hi ha, com dèiem ara, que els tastàvem, que són dolcíssims, altres, diguem-ne, altres, podríem dir, baines de pèsols, encara no hi ha el pèsol, això seria el xiulet, ens el podríem menjar així, tal qual, o és una varietat, diguem-ne, aquesta del tirabec, que ja és especial?
El tirabec és especial, aquest té cabell grac, de menjar t'ho pots menjar, perquè aquí, bueno, la gent es menja hasta les flors. Hi ha gent que em demana les flors, dic, home, te'n puc regalar de flors un dia, però si jo cullo les flors, o te les puc vendre també, hem de regalar, però és que si cullo les flors no colliré pèsols, perquè de la flor surt el pèsol. I és bona la flor també, no? Però el qual vol dir que aquesta tabella, que no té ni gra, que sembla un estirabec, si te'l mengessis és bo, però per això està l'estirabec, aquest és per menjar el gra.
Clar, jo ara penso que... Qui deu demanar, suposo, flors de pèsol, deu ser els restaurants, no? Perquè a les cases, a veure, agafes una i ja està i te la menges per veure si té gust de pèsol, no?
Sí, major part, tot el restaurant. Cap particular m'ha demanat flors.
Clar, hi ha una cosa important en tot això. Jo veig totes aquestes pèsoleres que tens per aquí i penso, carai, si haig de començar a collir pèsols, tardaré una bona colla d'hores... Però després, quan ja els obres, obres les baines i els pèsols els va seleccionant, ja no en queden tants. I això del valor del pèsol, no? El preu del pèsol, crec que hi ha molta gent que no, encara no ho té clar, no, que no ho valora prou.
Jo crec que no ho valoren prou, però bueno. Tu pensa que el pèsol el plantem i tardem molt a collir. I s'ha de muntar tot aquest festival que veus tu aquí, en tutoral, en lligal, perquè vagi emparrat, perquè no pot anar per terra. A collir-lo de feina perquè no es rebreguin les plantes, s'han de mimar les plantes amb carinyo, no pots anar aquí a lo bruto. Llavors s'ha de pelar, que tenim unes quantes iaies i dones que ens pelen pèsols, que també quan s'acabin aquestes dones, perquè això no es pot pelar tan petit així, el llàgrima que has vist, no es pot pelar amb una màquina com les faves i això, perquè s'aixafa, s'ha de fer mal. El dia que no tinguem aquestes bones dones, no sé qui ho pelarà. I perquè, a part de que en saben i els hi condeix i els hi va bé, ho saben fer.
Clar, aquesta és una d'aquelles feines...
Són moltes hores, Pep, perdona que et talli, moltes, Això és un valor añadit que es va posant a partir d'aquest collit,
No, jo ara estava pensant que aquesta també és una d'aquelles feines que es fa precisament, per exemple, segurament també aquí al Maresme, a la conca de Tordera, a la Garrotxa, cap a la zona del Vallès, amb els fesols, no? Triar els fesols, esclovellar el pèsol.
Exactament. Sí, sí, per aquí el Vallès es fa, i la conca del Tordera es fa molt de mongeta, la del Ganxet, que és boníssima. Aquí dalt la Garrotxa hi ha tota la de Santa Pau, també, no? Però aquí es fa molt de Ganxet i s'ha de batre. Avui es fa més o menys bastant mecanitzat la mongeta, però també dona una feina de collons, perquè a part de que l'hagin collit de màquina, després s'ha de garballar, treure les paietes, triar-la i fer-ho bé, eh?
Fins quan tens pèsols aquí?
Bueno, jo calculo que no sóc ningú, perquè el que mana és el de dalt, que si el temps ens va ajudant i tot va bé, fins a final de maig.
Encara ens queda un parell de mesets, eh?
Un parell de mesets, sí, sí. Bueno, antigament començàvem per Setmana Santa, eh? És ara que s'ha anat avançant tot. Ja veurem.
Clar, i després arriba una altra feinada, que és la de, diguem-ne, deixar el camp net per un nou cultiu.
Home, evidentment, tota la feinada que tens a muntar-ho, després encara n'hi ha més a desmuntar-ho, perquè a part, quan ho muntes, és el pèsol molt petitó i muntes tota aquesta estructura que veus aquí. Però ara quan ho traguem, hi ha l'estructura i totes les plantes que haurem d'arrencar i treure, una altra feinada.
Clar, si les comences a plantar el mes de novembre i podrem dir que ho treus cap al mes de juny, això vol dir que et queden, allò, juliol, agost, setembre, octubre, quatre mesets, sí. Que aquí aquest camp, què, el deixes reposar o hi fas algun cultiu curt?
No, aquí farem un cultiu curt i després es reposarà, perquè un altre dels secrets del pèsol és que no has d'omplir mai una finca de pèsols. Primera, que no podries, per tema personal i per tot. El pèsol no vol que repeteixi sempre la mateixa parcel·la i el mateix puesto. Quan tu sempre estàs repetint pèsols al mateix puesto, ara ja s'ha posat molta gent a fer pèsols d'aquest del Maresme, no? Perquè aquestes vinyes i tal. I ara ja comencen a dir, perquè feien maduixes abans, no? Ui, que no em van bé, que no sé què em passa, que és que no pots estar fent-lo sempre al mateix puesto. El pèsol vol una rotació. Aquest any estan aquí, l'any que ve estaran allà baix, l'altre estaran aquí dalt. No pot, màxim cada 3 anys tornar a repetir. Però la terra és una... Encara que et sembli una verdura, el pèsol és una llegum i és complicada si repeteixes la mateixa terra.
Llavors, clar, ara em fas pensar molt que ara que li posem noms a tot, no? Hi ha aquesta filosofia d'això de l'agricultura regenerativa, que jo no sé, diguem-ne, aquest any que ve, per exemple, què hi faràs aquí si no hi fas pèsols?
Bueno, jo... Mira, aquí hi ha un camp que no hi fes res, que el tinc en repòs. Aquí sota n'hi ha un altre, l'altre hi ha les faves. Vaig fent coses. I ara el que faré és mongeta tendra i fem quatre varietats de tomàquet, que fem el pometa, el de penjar. Pometa, no sé si el coneixes, és un... Sí? Molt bon tomàquet. Fem Montserrat i Barbastro. I llavors fem molta mongeta tendra. I altra vegada, i quan arrenquem la mongeta tendra, ja tenim plantat pèsol altra vegada, perquè, a veure, d'aquí 3 mesos estem plantant altra vegada els pèsols l'any que ve.
Déu-n'hi-do. Clar, una de les coses bones que dius tu, que com a mínim, diguem-ne, la pagesia, que hem de reflexionar tots plegats, perquè també, diguem-ne, la feina que fas pugui ser rendible i sigui, diguem-ne, econòmicament viable, és el fet, diguem-ne, de vendre, no? Avui en dia, els pagesos no només us heu de dedicar a fer, sinó també a vendre-ho, i a vendre-ho, diguem-ne, a vegades, això que dèiem ara, a la gent que millor us ho valori. Per exemple, tu creus que hi ha restaurants que valoren el teu producte i que diuen, ei, Francesc, porta'm 3 o 4 quilos de pèsols d'aquests llàgrima, o porta'm 20 quilos de pèsols que farem una pesolada, perquè aquí a la zona de Llavaneres i tot el Maresme ja es fan les pesolades, no?
Pesolades, sí. Sí, els restaurants, gràcies a Déu, puc dir que sí, que tinc clients d'aquests restaurants que, a part de ser clients, són amics ja, i ho valoren. I gràcies a això ens anem aguantant, perquè si això ho poguéssim de portar a Mercabarna, ens els posarien al muntó, com els que venen de Múrcia i els que venen d'Almeria, que en venen molt d'hora, doncs passaríem a ser un pèsol més. A Mercabarna va tot el muntó. Llavors, millor que no ens sembréssim.
Clar, però per altra banda, que bonic que és poder dir, no?, amb la carta d'un restaurant, pèsol de Llavaneres amb botifarra negra i cansalada, no? I posar-hi el nom, no? Molta gent ara parla d'aquesta cultura del quilòmetre zero, parlem de la proximitat, no? Ens vantem de parlar de proximitat, però això s'ha de, diguem-ne, s'ha de fer, sempre diem el mateix, no? Comprant, no? Ajudant a la pagesia a que no plegui.
Bueno, és que si plega la pagesia, la història que s'està venent de la proximitat i el quilòmetre zero no cal que prediquem tant, deixa d'existir.
Escolta, tenim els pèsols aquí amb una banda, però aquí en tenim una altra. Ara veiem que passava aquest tractor ple d'àpids, però aquí també hi tens una bona cosa, no?
Són nais tendres.
Que vols que són, eh?
Se'n venen molts, eh? I ara és bon moment, perquè també va molt bé per guisar els pèsols, eh?
Ah, bueno, clar, és que va lligat l'all tendre amb el pèsol i la fava, no?
Exacte. Molt bé, va. I encara em faltaria tenir ceba tendra, també, una miqueta de ceba tendra, d'aquesta de Figueres.
Home, aquest camp que no hi has fet res aquest any.
Però llavors em falten mans. No es pot ser a missa i tocar campanes. No.
A quina hora t'aixeques tu, Francesc, cada dia?
5:30. Jo a 6:45 estic al camp. A vegades, quan és l'hivern, el mateix. Me'n vaig al magatzem i faig coses. La dona em diu, però què vas a fer, foc i t'escalfes allà o què vas a fer? Perquè no ho entenc. És un costum. No necessito despertador.
I deus tenir...
El canvi d'horari no m'afecta gaire, m'afecta la tarda, perquè se'm fa més llarg el dia, dic, colló, ja estic cansat i encara es fa sol, però el dematí no m'afecta perquè sempre em llevo a la mateixa hora.
I deus tenir alguna cuineta allà al magatzem, no?
Tinc una casa aquí al costat, la barraca del Pou, i allà hi tinc la cuineta i està una llar de foc.
Anem a veure aquesta barraca del Pou?
Anem-la a veure, va.
Estem arribant aquí a la barraca amb en Francesc, pesolaire d'aquí de Sant Andreu de Llavaneres, que bé, els pèsols els hem vist i d'això, però també hem vist que tens faves aquí, no?
Sí, sí, sí. En temps de pèsol fem també una bona partida de favetes.
Així com el pèsol, diguem-ne, del Maresme, el pèsol de Llavaneres, té una entitat molt pròpia, la fava, de varietats, de què estaríem parlant?
Bueno, el tema de la fava no té una varietat molt pròpia. El que aquí tenim amb la fava, que la fava, les faves a la catalana i tot això agrada molt a la gent, i que sortim molt d'hora pel clima que tenim. Llavors, els restaurants i tot això també ens la compren per fer faves, perquè per munt les faves tot just estan començant a florir, i aquí estem acabant campanya, quasi. Llavors també les anem traient.
Fixa't que bonic que és això de parlar, no?, d'un territori que amb una hora i mitja de cotxe...
Com canvia? Bueno, de fet, estàs a Llavaneres i si ara t'anessis a Mataró-Argentona, la que passes al túnel que entres al Vallès ja ha canviat el clima. Pots entrar amb un sol de collons aquí i allà amb una boira que es petarra.
Home, jo no sé si hi ha gaires llocs al món que en un territori tan petit com és Catalunya hi hagin tants paisatges. No es parla del voltant de 140 paisatges diferents a tot Catalunya.
Som únics, hi ha una diversitat impressionant. Si te'n vas a la Costa Brava i els he dit a gent que se'n van cap a França, se'n van cap a Itàlia i se'n van Bé, aneu aquí, a l'Empordà. Semblarà que estiguis en un dels millors paisatges del sud de França o d'Itàlia.
I també fas mongetes, eh? Mongeta tendra, que jo ja em pensava que ja gairebé ni se'n feia, perquè sempre quan vas a botigues i això, veus que les mongetes són de fora, que no són d'aquí.
És evident que sí. I quan les talles i de tot ja es nota, perquè són fibroses com l'hòstia. Aquí fem mantequilla amb les mongetes, perquè fem la perona, la collim molt tendra, i això sí que no ho portem a restaurants. Això ho veurem quasi bé tot a particular i dues botigues selectives de per aquí a prop que ens les sabraien per tenir-les, més en tinguéssim. Però no hi ha mà d'obra per fer-ho. No hi ha mà d'obra perquè la mongeta no tothom la sap collir. Si és com el tomàquet, més o menys el personal el vas assimilant i tal, la mongeta encara per collir la tendra i fina és més complicat que el pèsol.
I és molt manual, no?
És tot manual. Per això abans les dones de pagès en els pobles anaven tots, les dones collien les mongetes, sabien com funcionava i tal, però això s'ha passat a la història, fa ja anys. Llavors aquesta gent que ara que tenim a treballar, que encara gràcies que els tenim, perquè si no no hi tindríem ningú, no s'adapten a collir la mongeta. Ara se la deixen i clar, la mongeta què passa? Amb el temps que fa que l'has de regar, que la mongeta sí que l'has de collir, regar, avui te la deixes, que és mantequilla, que és petita així, i l'endemà quan hi tornes és una garrofa, el passa com el carbassó. El carbassó és mini amb la flor al cul i l'endemà és una carbassa més d'un carbassó. Doncs amb la mongeta passa igual.
Escolta, aquí amb aquesta barraca jo crec que sí que hi cuines. Tu ets cuinetes, Francesc, tu?
No. El que sóc és un bon gourmet, m'agrada menjar bé. Però em faig les meves braces, les meves costelletes, em porto les mongetes del ganxet ja bullides de casa, llavors me les passo per la paella i ja està.
Home, aquestes faves que hem vist aquí, i ara recordo que un plat de... una recepta de faves que fan cap aquí a la zona de Valls i de Tarragona, que són aquestes faves a la brutesca, que és que fa la fava amb la tabella i tot, i com si fessis calçots, insertar-la allà amb un filferro, fer-la allà a la flama, no a la brasa, a la flama, i una mica de romesco. Això no sé si ho has fet mai aquí.
No ho he fet mai. Potser que està bo, perquè l'altre dia un amic d'aquí al Vallès que em compra faves i pèsols al restaurant, va dir, queda't que vull ensenyar-te una cosa que faig. I va agafar els pèsols i les faves, sense pelar. Els va posar sal, pebre i un xorro d'oli, els va fotre a la brasa, tu. Llavors agafaves i feies així, xuclaves i et sortia. I a sobre la closca, la pell, que hi havia la sal i el pebre, donava aquell sabor i això estava impressionant de bo, eh?
Clar, ara em fas pensar que molta gent que, ara que hi ha molts restaurants, diguem-ne, de cuina japonesa per tot Catalunya, sobretot a les grans ciutats, i que hi ha molta gent d'aperitiu que es menja aquestes beines de soja tendres, que els passen per la paella, una mica de sal i pebre, i ja penses, i si tots els restaurants que fan cuina catalana, ara, aquest temps, a la primavera, fessin aquest plat que has dit tu, potser es valoraria d'una altra manera aquest producte.
Sí, està bo, eh? Jo no ho havia provat així, això està bo, eh? I tant que es valoraria d'una altra manera. Llavors tinc un amic, que aquest és de Sant Gregori, que també és cuiner, en Xesco.
Home, ui, en Xesco.
Ve de Vic, de l'Ànec Blau, el seu pare i tot allò, eh? Però ell està allà a Mar Àngels. I aquest agafa els xiulets de les faves, amb pell i tot, i ho fa impressionant també. Acollonant, eh?
Mira, ara en veiem un aquí de cuiner que... Suposo que et deu venir a comprar pèsols, aquest. Venen cuiners directe a comprar pèsols aquí?
Alguns venen, eh? Perquè, bueno, ens hem anat coneguent gràcies a això, però molts venien al principi a veure el camp i a veure com collíem, a veure tot, perquè el bon cuiner vol conèixer el bon producte i que sigui veritat.
Enric, què? Tu vens a buscar pèsols aquí?
Sí, tot sovint venim a buscar pèsols.
Escolta, i tu com els cuines? Perquè jo veig aquesta brasa que té aquí, aquest home a la barraca, jo crec que algun dia... No sé, si ell cull els pèsols, nosaltres l'hauríem de cuinar.
No sé, algun dia hauríem de quedar d'acord i fer-ne alguna.
Tu, a més, fas uns pèsols tradicionals que podríem dir que són fast cook slow food, eh?
Sí, és fàcil. Són pèsols, és el que té el pèsol i la fava frescos, que no necessiten massa temps ni massa res. A vegades és qüestió de minuts.
A veure, va, cassola de ferro colat, un raig d'oli d'oliva verge extra i a partir d'aquí què?
Jo normalment els faig ofegats, poca estona. Li poso allò ceba tendra, all tendre, un bri de menta. M'agrada posar-hi una mica de botifarra blanca, una mica de botifarra negra, i llavors els pèsols i les faves. I això, tapat, perquè amb la seva pròpia aigua acabin de coure, que s'estofin uns minuts, simplement uns minuts, i és un plat que és fabulós.
Què, Francesc? Compres o no?
I el compro, perquè és com més m'agraden. I els he provat de moltes maneres, però així és com els feia la meva mare ja. El que m'acaba de dir l'Enric.
Senzills i bons.
Molt bons, espectaculars. I a més et diré una altra cosa. Jo, quan ja és temporada, menjo els pèsols. I ara que estan les faves i tal, també m'hi barrejo unes quantes faves amb els pèsols, tal com ha dit ell, i barrejo fava tendra, mini, baby, que diuen ara, i l'amargura de la fava i la dolçor del pèsol, i cuinat de la manera que ha dit, això és estupendo.
Ara em fas pensar que si mirem una mica cap aquí darrere aquestes muntanyes i anem cap a aquesta zona de la Garriga, que encara hi ha carnisseries que fan un embotit únic en perill d'extinció, com és el ventre d'ossets...
El ventre d'ossos és espectacular. Això està en perill d'extinció, sí senyor.
Quan fa que no l'has menjat?
Molt, perquè hi havia un aquí a Vilanova de la Roca, que és on te'l anava a buscar, que era boníssim, i ara ja hi ha una botiga que venen electrodomèstics, s'ha acabat. Ja no trobes ventre d'ossos.
Va, us faig una proposta.
Hi ha Vilanova a buscar-la, d'aquí a la Roca, ara ja no.
Us faig una proposta. Jo porto ventre d'ossos, tu pèsols i faves, tu els altres ingredients i quedem un dia aquí per...
Això està fet, eh? Ens donem la mà i fet. No cal anar al notari com era que tombar el notari. Com si haguéssim anat al notari. Està fet.
Francesc, veient-te aquí al mig de... aquí a la barraca, aquí al mig del camp de pèsols, hi ha una cosa que estic veient amb tota aquesta xerrada que tenim, que és la teva mirada d'enamorat de la terra.
Sí. És que se n'ha d'estar. Com el cuiner està enamorat de la cuina del producte. El que no té passió per fer una cosa, que plegui. Que faci una altra cosa. És com un metge que no tingués vocació, que només pensa en calés. Segur que et mata al mig d'una operació, aquest tio. N'ha de tenir vocació.
Hi ha una cosa que sempre els diem a la gent que anem a veure la fonda, i és una proposta que potser és una mica complicada, però jo crec que tu la... Jo crec que l'explicaràs molt bé. Imagina que et portem un diari, aquest diari hi ha la portada, però és tan blanc, però hi ha la data. I la data diu... abril del 2033. I aquí hi hem de posar-hi una notícia, i la notícia m'agradaria que sigués i que parlés dels pèsols de Llavaneres, parlés dels pèsols del Maresme i que parlés de tu. Què creus que hauria de dir aquesta notícia?
Quin any has dit, el 33?
D'aquí 10 anys.
En 2033. Què hauria de dir? Aquí hi havia un senyor que plantava els pèsols amb passió. I per això tenien tanta dolçor.
Escolta'm, ara aquí m'has fet com el gran mestre poeta, però aquí hi havia, a mi no m'agrada. En tot cas, aquí hi ha.
A mi tampoc m'agrada. Ojalà el dia que s'hagi de fer això hi sigui. Però això no ho sabem, perquè cada vegada està tot més complicat i més difícil. Però encara que n'hagi de fer només un tros i més petit, encara, si sóc viu, el faré. No faré tanta extensió, però seguiré fent pèsols fins al final.
Francesc, moltes gràcies per la teva saviesa i per la teva força.
Gràcies a vosaltres.
Sense...
molts anys. I que puguem anar gaudint d'aquestes conversacions.
Sense pagesia no hi ha cuina.
No, sense pagesia no hi ha futur, que no és el mateix.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase de Julia Child que diu: "Ningú neix siguent un bon cuiner. Se n'aprèn practicant." I això és potser el que ens fa falta avui en dia. Aprenents que aprenguin practicant. Esperem que us hagi passat de meravella i que ens tornem a trobar, si tot va bé, si tot va bé, el dia 1 de maig i en podcast també. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat. És pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.